de la Cistella Can Bravo, eh? Divendres. Avui és un dia mundial que no us espereu.
És un dia maco, avui és un dia maco.
A mi m'ha fet molta gràcia, perquè no m'imaginava que existiria aquest dia. Avui és el dia mundial de l'entrenador de futbol.
Ai. De Churro, Arsene, Inglés, Brasil, Italia, Aragonés. Se dupa que Triguera, Guato y Belsué. Fernando Redondo, Almeida y Poyet. Y la final de UEFA que jugó el Alavés. Los pases de Laudrus y Mirabu.
Està bé, això. Està bé aquesta, eh?
Ai.
M'ha agradat.
És que m'encanta aquesta... Jo aquesta cançó l'escoltaria tot el dia, en bucle. Per tant, avui dia mundial de l'entrenador de futbol, no us estranyeu si veieu a Xavi, el germà de Xavi, fent una barbacoa en algun parc públic de Terrassa,
fixa't,
allò per celebrar-lo, no?, amb una mica de cartorrada.
Clara.
Amigues i amics, Pep Guardiola, Carleto, saps? Diego Pablo Simeone, Jürgen Klopp, Valverde, Luis Enrique, Arteta, Mendy, Líban, però grans noms històrics. Elenio Herrera, Javier Clemente, Luis Aragonés, Vicente del Bosque, Tata Martino...
Sí, sí, sí.
Per dir alguns, per dir alguns. El dia de l'entrenador de futbol...
Bobby Robson. Molt de carinyo a Bobby Robson.
Bobby Robson, un gentleman, eh? Un gentleman com els que no n'hi havia.
Johan Cruyff.
Jo, home, evidentment. Johan Cruyff, mestre de mestres, gran pensador, increïble, i també Menotti, que ens va deixar fa
també,
poc,
també,
per exemple.
També.
César Luis Menotti, un pensador. Tots noms que Judit Vallès. Conforme jo vas dient, ella
sí.
Nota que va pensant...
No, és que a mi m'està sorprenent molt que hi hagi un dia mundial de
l'entrenador de futbol.
Si hi ha de les croquetes, saps el que et vull dir?
Sí,
bueno, però podrien convenir que les croquetes són més importants que els entrenadors de futbol. En principi, en principi.
Darrerament...
Són més universals, com a mínim són més universals.
Això sí, això sí.
Per tant, felicitats a tots els que sou entrenador de futbol, també aquí a Cupers Cerises, per exemple, nostre entrenador de confiança, aquí a la caravana durant tants mesos. I la pregunta que us faig és, quin entrenador de futbol us cau molt bé?
Ah?
N'hi ha alguns que fan ràbia, que fan molta ràbia, com José Mourinho, per exemple. Hi ha altres, Bordalàs, és universalment odiat i detestat per tot el futbol espanyol. Ara mateix no em venen més al cap, però bueno, hi ha moltíssims entrenadors que cauen bé o cauen malament.
Jo tinc un
favorit, tinc molts, perquè em cauen bé diversos. Però em quedo amb Javier Aguirre, el Vasco Aguirre, entrenador d'Osasuna, que està fent una temporada fantàstica, va arribar a la final de Copa i, a més, ens regala constantment frases i moments meravellosos. El meu és Javier Aguirre, entrenador de futbol que us cau molt bé. Ancelotti també,
El meu és Javier Clemente.
A mi també cau bé, Javier Clemente.
Sempre m'ha caigut molt
bé. Jo em quedaré amb la resposta més bàsica en Guardiola.
Guardiola et cau bé?
Sí,
home, Guardiola cau bé.
Aquí no cau bé.
Perdona, Guardiola té molts haters, moltíssims.
Ai.
Hi ha moltíssima gent que no el suporta, perquè és guapo.
És el meu cas.
Ja, a tu t'agrada, eh?
Bielsa, diu el José.
Què, Bielsa? Sí. Bielsa.
Sí.
Bielsa, jo si volgués torturar algú,
l'enviaria
amb Bielsa amb un retir ells dos sols i que li preguntés què Marcelo, saps? I et pots morir amb la resposta. Déu-n'hi-do. En fi, quin entrenador de futbol us cau molt bé? Jo admetro que Aguirre, però és que Ancelotti no puc evitar. M'agradaria que no em caigués bé Ancelotti.
No,
al final dirigeix
que cau bé.
Vas veure ahir el ball que es va marcar amb Camavinga?
Sí, senyor.
Okay. Yo quiero bailar con Camavinga. Porque me ha subido a un... Está sobradísimo, va sobradísimo. En fin, respuestas. Parlem de entrenadores de fútbol en el seu día. Judit Vallès. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Si jugueu amb nosaltres, amb l'alegria que ens caracteritza i us caracteritza, divendres, sorteig de la Cistella Can Bravo. I ara tertulia, no?
Abans publicitat, no?
Ah, primer publicitat. És que estic ansiós. Estic ansiós de que vingui Míriam Mestre.
Publicitat, i de seguida comentem tot el que està passant un dia com avui, que no és poc, amb Toni Picó, Manuel Míriam Mestre, Emilio Román, Rodríguez Álvarez i Judit Casellas.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Escolta, truca en Navalles.
Em cal un assessor en màrqueting i publicitat.
Truca en Navalles, són experts que t'ajuden.
Vull consell en comunicació, disseny, màrqueting.
Truca en Navalles, 670-831-796. Catàlegs, webs, fires... Truca a Publicitat Navalles, 670-831-796. Vendràs més i millor. Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096. Un farcell de mots, el podcast de Josep Maria Virgili per parlar clar i català.
Però per què es diu xurrito i no pots dir el raig al rei Juli?
Un raig de saviesa lingüística de qui ho sap tot.
És que no ho entenc, és que francament, eh?
Un farcell de mots. Troba-la a l'app de Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Tertúlia.
7 minuts gairebé que passen de les 10 del matí. A aquesta hora comencem tertúlia. Déu-n'hi-do quina tertúlia ens espera avui amb l'advocat Toni Pigó, que ens acompanya normalment. Toni, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
També ens acompanya un dia com avui. És un plaer saludar a Manuel Milian Mestre, periodista i exdiputat al Congrés dels Diputats i un dels fundadors del Partit Popular.
Bon dia.
Què tal? Molt bon dia, Manolo, com estàs?
Bueno, estic...
Ara entrarem, que avui estem tots. Ens acompanya també Emilio Román Rodríguez Álvarez. Ell és politòleg i analista polític. Emilio, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Bé, molt bé.
I la cap de política de Ràdio Estel, Judit Caselles. Judit, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Joan.
Has dormit avui?
Poquet, però dormit. Crec que tu menys.
Estem per allà, la cosa. Escolteu, eleccions marcades per una cosa que va passar hores abans, com és aquest caos a Rodalies pel robatori de coure, tot paralitzat, hi ha gent que es queixava que no podia votar, Òscar Puente, que va dir el que va dir ahir, que aviam si hi havia un complot darrere tot plegat. En fi, el que fem ara és anar cap a l'estació de Sants, aviam com està la cosa. Olma Giró, bon dia de nou.
Bon dia a tots, com estem? Continueu bé?
Sí, home, sí, aquí tot bé.
Aquí tot bé. A Sants, doncs, el mateix que us deia fa una hora, a les 9 del matí, més o menys, que hi ha menys gent de lo normal, menys afluència de persones, perquè això respon a que moltes doncs, estaven assabentades de les incidències, llavors ja han optat per un transport alternatiu i ja no s'han adreçat a aquesta estació. Llavors, les poques persones que hi ha sí que són persones despistades que doncs, intenten agafar el tren que pensaven agafar i un cop doncs, van a inserir el seu bitllet es troben amb uns informadors que els diuen doncs, que el trajecte que han de fer no pot ser de la manera que l'anaven a fer, que han d'agafar doncs, transport alternatiu, ja sigui metro o un autobús. Hem parlat amb diverses persones, per exemple, per posar-ho sobre la taula i perquè ens en fem una idea de tots, de les afectacions personals que pot arribar a tenir la incidència de Rodalies que arrosseguem des d'ahir. Hem parlat amb una dona, amb una usuària, que ha sortit a les 7 del matí de Cerdanyola-Sants, que no està gaire lluny. I ha arribat a Sants a les 9 del matí. Ens ha explicat que l'han fet anar fins a Sant Cugat del Vallès, agafar els ferrocarrils, que després, per fer-ho, havia d'agafar un autobús, aquests autobusos alternatius que hi ha. Però què passava? Que aquests autobusos alternatius estaven saturats, hi havia masses persones, i el que ha hagut de fer aquesta usuària és agafar el seu cotxe privat i venir fins a Barcelona. De les 7 del matí que ha sortit de Cerdanyola, doncs arribava a l'estació de Sants a les 9 del matí, 2 hores. I altres usuàries, en aquest cas, que ens han explicat, per exemple, doncs, que han perdut la seva cita mèdica perquè arribaven tard o altres tipus d'afectacions personals. Llavors, destacar que hem pogut parlar, això, com que feu tertúlia política ara, Joan, suposo que a tots us interessarà, que és el que més us interessarà, hem tingut canutazo, declaracions del director de Renfe Catalunya, de l'Antonio Carmona, just abans, que per això també són molt interessants, més enllà del dia d'avui, és que a les 12 hi ha una reunió amb la Generalitat, també a la tarda, doncs hem pogut parlar amb ella abans d'aquesta reunió. Llavors, el que ens ha dit, així com a trets generals, i llavors ja ho comenteu tots, és que ahir, evidentment, el servei doncs, era complicadíssim, però que avui assegura que s'ha estabilitzat, que ha de dir que també que demana disculpes als usuaris afectats, que senten indignació i impotència, que no ofereixen el servei que voldrien, demanen als Mossos que acabin amb la xacra dels robatoris de coure a Catalunya, que també ha recordat que en portem 46. Llavors, interessant també, que ho deia just abans de donar-me pas, sobre el possible sabotatge que ahir algunes persones apuntaven, perquè, clar, va coincidir aquest robatori de coure, recordem, amb un accés complicat just el dia de les eleccions, cosa que també va afectar a poder o no poder anar a votar. Doncs, preguntat per si la possibilitat d'un sabotatge, el que ha dit és que la responsabilitat de la investigació la tenen els Mossos, que ells no diran res, que ja ho determinaran els Mossos, de la mateixa manera que ha respost a les crítiques d'alguns partits polítics que ahir doncs, van aprofitar la situació per criticar la gestió de Rodalies, el que ha respost és que ells es van dedicar a intentar solucionar la incidència. Llavors, per posar una mica de llum a la foscor, que dirien, la previsió de que això solucioni no ens la poden dir, l'únic que sí que ens ha dit és que a Montcada i Bifurcació la situació doncs, serà més complicada i més llarga de solucionar, i que de la reunió que tenen amb la Generalitat el que esperen doncs, és explicar el pla de transport i seguir treballant. Aquesta és la situació a les 10 del matí del segon dia amb incidències importants a tota la xarxa de Rodalies, i aquí Sants hi ha més periodistes pràcticament que usuaris afectats, tot i així algun despistat.
Res, només recordar que, per d'Antonio Carmona, hem pogut escoltar també les paraules en aquest programa de Marc Ruiz, cap de comunicació de DIF Catalunya, que quan li hem preguntat fins a quan hi havia per aquestes situacions, ha dit per unes setmanes.
Sí.
Per unes setmanes.
La veritat és que sí.
O sigui, que
sí,
veurem.
Sí.
Giró, gràcies, eh?
De res.
Fins ara.
Seguirem informant si hi ha alguna cosa i bona tertúlia.
Vinga, que vagi bé. Fins ara, gràcies. Algú de vosaltres havia de venir amb tren?
Jo?
Sí?
Perfecte. Cap problema.
Cap problema?
No, perquè jo vinc des de la línia de Vilanova i la Geltrú.
Val, que és de les poques que va bé.
Va molt bé. Veritablement, m'ha anat a l'hora.
L'R2 Sud, eh?
Sí, la R15 o R2 Sud, i molt bé. No, si és veritat que ha comentat la companya, a Sants ara mateix tens cues enormes de persones afectades, clar, perquè al cap i a la fi un dels punts neuràlgics del sistema ferroviari és cap a Cerdanyola, etc. I malauradament, clar, estan molt afectats. Jo, personalment, cap problema.
Volia començar parlant del caos a Rodalies, perquè és una altra de les coses que estava a la plana política i, per tant, en els debats electorals. Manolo, com hem de fer a Rodalies? Què passa a Rodalies?
A Rodalies hi ha alguns problemes, però ahir no va ser un problema mecànic ni usual. Jo discrepo dels que diuen, i sobretot discrepo absolutament dels Mossos d'Esquadra. No me'ls crec. Subratllaré. No me'ls crec. Perquè a les 11 de matí a mi m'he passat informació d'un altre origen, que era un atemptat. Vale? Que va ser un sabotatge. I, evidentment, jo m'atreveixo a dir, analitzant les coses i l'experiència vella que tinc...
Per tant, Manolo, perdona, d'acord amb el ministre, que ahir va insinuar que
hi havia sabotatge. No, és que va ser abans que el ministre digués això, a mi em van avisar. Vale? I fons d'interior. Vaig amb una triangulació, no sé si coneixeu el sistema de triangular les informacions, i a mi ja em van dir que hi havia una sintomatologia clara d'un sabotatge. Evidentment està fet estratègicament, molt tècnicament, per persones que saben molt bé on està concentrant les fonts d'energia i sobretot la circulació energètica de les vies, i està fet en el moment oportú per causar una causa oportuna. I més a més, els Mossos d'Esquadra van dir que no. Que això era com sempre, que no sé què, i van refusar. A mi no m'arriben aquestes notícies. I certament, coneixent les coses com estan en aquest moment en aquest país, a mi no me sorprèn absolutament res. Per tant, sóc un gran escèptic de la versió oficial. I no vull passar d'escèptic, però sí que si tingués una prova la soltaria. Però tinc algunes evidències de que no van anar per aquí.
Casellas.
Per tant, o sigui, realment creu que va ser intencionat aquest robatori de coure en el dia de les eleccions, eh?
Sí. Que és bèstia d'això, eh?
És molt fort.
Que és bèstia d'això.
A mi m'ho van assegurar a les 11 del matí. Fons, que evidentment no la revelaré, fons. M'han dit que l'averia era sèria. De moment surten els incendis, si recordeu vosaltres, a conseqüència de... Però tant va ser fet per persones de gran coneixement tècnic, de gran coneixement tècnic, perquè un no fa un, ni desmunta un cable, això pot ser més usual, però és el defecte que va provocar la hipertensió que va ser la causa dels incendis, això ha de fer una persona que sap de què va. Per tant, l'averia va ser sèria, la intencionalitat per mi està fora de dubte, i l'autoria, evidentment, no la sé. Jo podria fer una hipòtesi aquí, coneixem molt bé com conec els serveis d'intel·ligència internacionals, doncs crec que poden haver alguna mà.
I quina hipòtesis? Perdoneu.
Sí, vull dir, és una informació...
Hem quedat tots parats i això es pot acabar amb una entrevista amb el Miriam Mestre.
Jo la hipòtesi no m'atreveixo a fer-la perquè, evidentment, no vull ser agosarat. Però aquí han passat moltes coses, I aquí hi ha hagut acció molt directa de potències estrangeres.
Si el que dius, Manolo, es demostra, aquestes eleccions són impugnables.
Jo crec que lo d'ahir va ser molt greu. Va ser molt greu i, des de luego, jo crec que va tenir incidència. Val? I fixeu-vos en el detall. A les generals últimes, del 23 de juny, va passar el mateix. Van haver molts milers de persones que no van poder arribar a votar per culpa de també una avería a Renfe. I la gent que està en el Llevant espanyol, València està ple de gent de Madrid, no van poder anar a votar. Aleshores, pensa mal i acertaràs, diu el refrany, no? Sí. Jo no sóc advell i conec molt bé el món del terrorisme.
I jo
no me trago això d'ahir de cap de les maneres. I vos diré més. Jo he estudiat a fons el sistema revolucionari centroamericà. Vaig estar 3 anys en Washington estudiant a fons aquest tema, manejant documentació de l'State Department i d'altres elements més o menys secrets. Aleshores, jo vaig descobrir una cosa en aquell moment, que el sistema revolucionari ha canviat molt i l'acció revolucionària moltes vegades té molt que veure en accions de perjuici de mobilitat o ecològic. Per exemple, els nicaragüenses m'explicaven, els guerrillers de la revolució nicaragüense sandinista, m'explicaven que ells cremaven les finques, cremaven els conreus, perquè així creen malestar i sobretot fam. A mi no me trago, fa molts anys, jo vaig dir al Congrés de Diputats quan era diputat, no me vaig tragar mai els incendis casuals d'Espanya, Venen sempre a unes èpoques determinades, en uns llocs determinats, sempre buscant un pretext i mai s'aclaren. I, per tant, estic dient, aquí hi ha casualitats que no són casualitats, són causalitats.
I la meva pregunta és, per què el PP no va demanar que s'allarguessin les votacions fins a les 9 de la nit, per exemple? Perquè els únics que ho van demanar, per el que jo tinc entès, són Junts i Esquerra. I el PP no va demanar-ho, i vostè diu que té informació a primera mà. A mi m'està estranyant molt.
Tinc fons que em van indicar a les 11 del matí que ahir hi havia un sabotatge.
Però aquestes fonts estan vinculades amb el Departament d'Interior, per exemple?
No ho sé, podria ser, però no ho sé. No ho sé, perquè, clar, és una persona interposta. Ha dit triangulació.
Ja.
A mi no m'ha vingut directe. Ha fet una triangulació, m'ha vingut una informació. Aleshores, com que jo soc advell en aquest matèria, conec molt bé el terrorisme, com funciona els sistemes terroristes, per això a mi ahir, ràpidament, quan vaig sentir la notícia a les 9 i mitja del matí, a la televisió, ràpidament vaig dir això és un sabotatge. I al cap de 2 hores va trucar una persona i va dir, va por ahí.
I don Manolo, que vostè ha dit de forma civilina, que no el revela, entén perfectament que no vol revelar la hipòtesis, però estaria parlant quan diu una incidència estrangera del Kremlin, per exemple, mira, per desestabilitzar les democràcies europees?
Mira, aquí hi ha hagut coses molt sèries respecte al Kremlin i el senyor Puigdemont. I molt sèries. I t'ho diu una persona que va donar la informació al govern que aquí hi havia 3 agents soviètics arribats aquí al juliol del 2017.
Bueno, soviètics ja no, serien...
Bueno, russos.
Sí, ja de la
informació professional.
Sí.
Vale? I aleshores jo vaig avisar que aquí passava això. I, evidentment, ningú m'ha desmentit, al contrari. Aquí m'han dit que algunes vegades que, que una exageració, no sé què, fins que el Washington Post, el New York Times, va soltar una gran exclusiva d'impacte internacional. Aleshores, jo conec molt bé el senyor Putin. Ho he dit moltes vegades, el conec molt bé, perquè no solament l'ha estudiat, és que ha estat amb ell 4 hores. He sopat amb ell i he estat 2 hores de reunió amb ell i amb Sobchak a Sant Petersburg l'any 90. I vaig veure perfectament la tipologia d'individu que era el senyor Putin. En conseqüència, jo sé molt bé com funciona. El senyor que el va patrocinar amb ell per arribar a Yeltsin, el que també vaig conèixer, el senyor Yeltsin, resulta que és el que va ell liquidar tan pront que va arribar al poder. Berezovsky. Agafeu l'internet i busqueu Berezovsky. No,
que sí, que m'ho crec, perquè Prigozhin va caure...
Conec el tema molt bé. I resulta que, clar, un senyor que és capaç del seu padrí fer-li un procediment per delicte fiscal quan ell ha portat a Moscou a la vora de Yeltsin, perquè era un home de confiança de Yeltsin, imagina tu què és capaç de fer. Aleshores, jo sé molt bé que aquests senyors aquí no han marxat, que segueixen per aquí. Hi ha algun periodista rus que funciona encara per aquí. Per aquí tinc el nom, Me l'han passat,
Abans li pregunto al Manolo, però, esclar, tenim un expert en dret que normalment es acompanya, com és en Toni Picó. Toni, si es demostrés alguna mena de sabotatge al que ha passat a Rodalies, aquestes eleccions són impugnables?
Home, jo ho veig complicat. A veure, el dret a vot és un dret personalíssim, Per tant, és un d'aquells drets fonamentals, sense cap mena de dubte.
És fonamental, però ahir no es va garantir,
No, bueno, es va considerar que estava garantit i que el que havia passat no havia afectat a la possibilitat de votar. En aquest sentit, ja, per això entenc, recordeu-vos com va anar la cosa.
Hem escoltat testimonis, entre ells un senyor ahir de 91 anys, que era a l'estació de Sants, que per primera vegada no va poder anar a votar.
Cert, ho he sentit. Però en tot cas, clar, el que havien de fer les juntes electorals provincials, però la Junta Electoral Central ho va derivar, les juntes electorals provincials, és dirimir si s'havia afectat el dret a votar amb el que havia passat. I devien arribar a la conclusió, segons les dades que tenien en aquell moment, de que no s'havia afectat. O que no s'havia afectat... Clar, evidentment, les juntes electorals provincials, amb una decisió com aquesta, no poden determinar si hi ha una persona a la qual li ha afectat. No, aquest senyor de 91 anys.
La participació va créixer, més de 6 punts.
Exacte. Però en tot cas, el que sí que havien de veure era, segons les dades que disposaven en aquells moments, si el fet de Rodalies, doncs podia haver afectat a la possibilitat de votar o no votar. I van arribar a la conclusió de que no.
A 2:15 del vespre.
O no equivocada, sí. Però recordeu-vos com va anar la cosa. Quan va enviar a juntes electorals provincials el tema? Va tardar molt, força temps, no? Clar, en aquest sentit, jo penso, tinc la impressió de que cada vegada que s'anava apropant les 8 de la tarda, la conclusió era que no s'allargaria, no? Aquesta és la sensació, no? Per tant, ha d'haver una afectació molt clara, en aquest sentit, a la impossibilitat d'anar a votar. Les juntes electorals provincials van considerar que no era el cas. Per tant, se'n fa bastant complicat entendre que es pugui impugnar unes eleccions per un tema així.
Escolta'm, com que intueixo que això de les eleccions serà llarg, perquè serà llarg, anem a publicitat, tornem i parlem dels resultats electorals, va.
Ràdio Estel.
Arriba al Liceu la Cenerentola de Rossini, la darrera gran òpera bufa. Les millors veus rossinianes encapçalades per Javier Camarena en una producció clàssica d'estètica pop. Del 16 de maig a l'1 de juny. Entrades a liceu.cat.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada 3 persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Amb la rutina i el dia a dia estic esgotada. Tu com ho fas?
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 té gelea reial pura i em fa sentir amb aquell extra de vitalitat. Recorda, si vas atrafegada, pren gelea. Demana Royal Provite 5000 a Laboratoris Marnis, a Herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com. Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel Oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Vinga, va, 26 minuts que passen de les 10 del matí. Continuem amb aquesta tertúlia que hem començat parlant de Rodalies, de tota aquesta afectació que avui encara dura aquest dilluns, amb Toni Picó, Manuel Milán, Mestre, Emilio Román, Rodrigo Álvarez i Judit Casellas. I ara sí, entrem en plana política, perquè, com sabeu tots, a aquesta hora ja el PSC ha guanyat les eleccions per primera vegada, tant en vots com en escons. Més de 850.000 vots, 42 escons, a una àmplia diferència del seu competidor, que és Junts per Catalunya, que n'ha aconseguit pujar-ne 3 de les passades eleccions, arribant als 35 escons. Per contra, nit estrepitosa per Esquerra Republicana, que va arribar als 20 escons, perdent més de 197.000 vots des de les darreres. Comuns amb 6 escons, la CUP amb 4, el Partit Popular per la seva banda, però és la que més puja, passant dels 3 escons que tenia als 15, i l'extrema dreta, que suma 2 diputats més al Parlament, sumant els dos partits, eh? El PSC no ho tindrà fàcil per governar en un panorama polític molt fragmentat. I deixeu-me començar a fer preguntes a aquesta hora, perquè jo crec que n'hi ha moltíssimes. Clar, si s'opta per un tripartit d'esquerres, per exemple, Esquerra ja ha dit que serà l'oposició, però podria optar per donar suport a un govern del PSC des de fora? I pel que fa als comuns, ja han assegurat que es tenen la mà apostant pel tripartit, però cal recordar que tenen sobre la taula la B40, l'ampliació de l'aeroport del Prat i el Hard Rock, pel qual precisament vam anar a eleccions. Se'n passaran aquests gripaus. Ahir també escoltàvem a Carles Puigdemont gairebé celebrar els seus 35 escons i es tenia la mà a Esquerra Republicana, però les tenia per fer què? I per fer-ho com? Els reptes que venen no són fàcils i no sembla tampoc que es pugui descartar el que tothom augura a priori com una mala decisió, que seria anar a una repetició electoral. Judit, com ho veus tu tot plegat?
Perquè l'escenari que es dibuixa és complicat.
Molt complicat.
És molt complicat. Però jo crec que si Illa aconsegueix ser investit, en solitari, mira què et dic, pot governar perfectament durant 4 anys. Per què? Perquè suma per una banda amb Esquerra i amb els Comuns, pot sumar per altra banda amb Junts i fins i tot pot aprovar resolucions amb PP i Vox.
No ho va fer Esquerra amb 33?
Ho va fer Esquerra amb 33, però li va costar molt, i amb aquest escenari que es dibuixa ara sí que té moltes més possibilitats el PSC de poder tirar endavant una legislatura de 4 anys, cosa que a Esquerra se li ha complicat molt.
Tu veus Esquerra donant suport des de fora del govern, o com a partit independentista és encara un altre tret al peu, si és que li quedava algun peu?
És complicat, eh?
No, és que
és complicat perquè jo penso que encara l'1 d'octubre és molt recent. O sigui, fa 6 anys i mig. I crec que aquestes ferides de l'1 d'octubre encara hi són molt recents. Aleshores, donar suports puntuals no ho descarto, com ha fet el PSC amb el seu govern. Però entrar a formar part del govern i un tripartit, a hores d'ara, no ho tinc gens clar i no ho acabo de veure. Més després que l'Aragonès digués que s'anava a l'oposició. Jo també us vull plantejar l'opció de... Perquè ella s'ha investit en segona volta amb el sí del PP, pregunto, el sí dels comuns en solitari, l'abstenció de Vox i tota la resta d'independentistes votant-hi en contra. Això és una opció que veiem com a factible? Perquè, clar, si anem a l'escenari d'un govern de PSC i comuns, el PP, ho veig molt complicat, que acabi donant suport, però un govern del PSC en solitari, com passa l'Ajuntament de Barcelona, donant suport a la investidura, per què no? Pregunto, tiro la pilota sobre la taula. Ho dic perquè jo mateixa un pacte PSC Junts no el veig, un tripartit també se'm refreda molt, aleshores les opcions es van com esgotant. I jo un govern en solitari del PSC el veig.
Fem una cosa, Judit, per recapitular, perquè tothom n'estigui al dia i de seguida ho seguim comentant. Ahir Pere Aragonès, després dels resultats, ho reconeixia aquests mals resultats.
Constatem que l'oposició al govern independentista i d'esquerres, l'oposició al govern republicà, PSC i Junts, han guanyat. La polarització ha guanyat i ha marcat els resultats. Per tant, correspondrà a l'oposició al govern republicà, a PSC i Junts, gestionar la nova etapa.
D'altra banda, Carles Puigdemont, dèiem que es tenia la mà Esquerra Republicana.
Si l'altra força parlamentària independentista, Esquerra Republicana, està disposada a refer ponts, està disposada a entrar en aquesta reflexió sobre els efectes de la desunió i de la manca d'una estratègia compartida, nosaltres també hi estem. Queden cada molts dies per acabar de completar els resultats i veure el fruit d'unes converses que, sens dubte, s'haurien de produir.
Des de la CUP, Laia Estrada, que deia que el panorama al Parlament ha virat cap a la dreta.
El panorama que queda amb aquests resultats que hem vist no és bo, no només per la CUP, sinó pel conjunt de país. Ens queda un Parlament més de dretes i més espanyolista que mai. I això, evidentment, és un fre claríssim per a totes les aspiracions socials i nacionals de la societat catalana.
Jessica Albiach, per part dels comuns, també en parlava de tot plegat, esperava unir forces amb esquerres.
Que les dades de participació són més baixes del que esperàvem, evidentment més baixes del que voldríem, i jo crec que això també mereix una reflexió com a país perquè és una mostra de la desafecció política que estem vivint. Pel que fa al nostre resultat, sí que vos he de dir que no és el resultat que esperàvem, hem baixat dos escons, esperàvem tindre més força. Ara bé, sí que vull dir, és possible una nova etapa d'esquerres a Catalunya, i aquí nosaltres som imprescindibles i fem una crida a totes i cadascuna de les forces d'esquerra d'aquest Parlament per construir juntes aquest govern.
Un dels guanyadors de la nit era Alejandro Fernández per part del Partit Popular, que recordem venia de 3 diputats i n'aconseguia 15.
Hemos logrado todos nuestros objetivos. Y todos significa todos. Hemos sido el partido que más crece en Cataluña en porcentaje y en escaños. Asumimos el liderazgo indiscutiblemente constitucional y hemos logrado que el separatismo no sume en Cataluña. Un objetivo que hasta hacía poco parecía una quimera. Los catalanes, y este es el mandato esencial de estas elecciones, han finiquitado el proceso en las urnas.
I, evidentment, el gran guanyador de la nit, Salvador Illa.
Catalanes i els catalans han decidit que pertoca el Partit dels Socialistes de Catalunya de liderar aquesta nova etapa. I jo us anuncio que assumeixo aquesta responsabilitat i que tan bon punt s'hagi constituït la mesa del Parlament, manifestaré la meva voluntat de concórrer a la presidència de la Generalitat de Catalunya.
Fem-ho així. Toni, Emilio, Manolo, Judit.
Començo jo?
Sí.
Doncs vinga. Primer gran titular, no? Canvi de cicle, és evident. Per tant, tornem a l'antiga política catalana del PSC i Convergència i Unió com a dos grans forces i dos grans models de país. L'independentisme ja l'hem vist que en tota la campanya doncs ha sigut un discurs molt feble, vull dir, gens important, fins i tot recordeu-vos, no hem parlat d'amnistia i l'eix, sobretot, ha sigut l'eix de la gestió. Gestió, gestió, gestió. En aquest sentit, en l'eix de la gestió, els catalans han pensat doncs, que Illa era doncs, la millor opció en aquest sentit. No? Una opció doncs, seriosa, una opció doncs, treballadora, una opció que sempre busca acords, i d'aquí els resultats que ha tingut el PSC. Clar, per una altra banda, hi ha una altra cosa que hem de tenir en compte, que tot i perdent molt, Esquerra Republicana té un paper molt central. No? Com deia la Judit, no? En certa forma, aquí Esquerra Republicana pot decidir què fer, no? Lamiéndose las heridas, no? En certa forma, ha de decidir si doncs, tirar cap a l'esquerra o tirar cap a un paper més central de Puigdemont. No? Clar, però per una altra banda, també hi ha una altra cosa, un altre vèrtex que hem de veure, no? Que és la governabilitat tant d'Espanya com la governabilitat de l'Ajuntament de Barcelona. No ho oblidem, no? Perquè a diferència de les eleccions basques en les quals el debat era, o el que s'havia de decidir era si guanyava el PNB o guanyava Bildu les eleccions, però en tot cas semblava bastant clar que la governabilitat passava pel Partit Socialista Basc i PNB, no? Però en aquest cas, a les eleccions catalanes, això té molta més afectació. I no és tan evident ni qui governarà, ni és evident quines conseqüències pot tenir en la governabilitat d'Espanya i també de l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, clar, aquí la partida és molt més complexa, molt més complexa. El que està clar és que ara tindrem un mes de coll avall, no? Venen les eleccions europees, per tant, les eleccions europees ningú prendrà cap decisió al respecte. Crec que fins al 10 de juny tenim temps per constituir el Parlament de Catalunya, per tant, hi haurà un primer pas, sense cap mena de dubte, que és tot el tema de l'elecció de la presidència, de la mesa del Parlament de Catalunya.
Ja fa calendari, Toni, perdona. El 10 de juny és el termini per constituir Parlament.
Exacte.
El dia 25 de juny és el possible debat, el primer, d'investidura, i el 26, la primera votació. I si no s'arribés a cap acord, aniríem a segona votació, que seria per majoria simple, recordem-ho, i si no s'arriba tampoc a cap acord, el dia 26 d'agost passaria el que jo crec que ningú vol, que és aquesta convocatòria automàtica d'eleccions.
El tema no... Els dies no estan tan tancats,
recordant, perquè perdona,
tot és fins. Tot és fins.
Exacte, recordant que ja no estan fins, el 30 de maig el Congrés aprova l'amnistia.
Exacte.
Que està per aquí enmig, també.
El 30 de maig aprova l'amnistia, sí, exacte. Clar, això també s'ha de tenir en compte.
Clar.
Això també s'ha de tenir en compte, no? Com hem parlat alguna vegada. Per tant, aquí hi ha un triangle bastant complex, però que en tot cas, jo crec que està en mans, en aquests moments, en gran part d'Esquerra Republicana. En gran part, no únicament.
Emilio.
Sí, per part meva és evident que és una gran victòria per part del PSC. En canvi, a la fi, és el partit que ha guanyat les eleccions en escons i vots, i és veritat que estem enfront d'un nou cicle que es pot obrir respecte a com entenem la política catalana. També és veritat que no significa que el nou cicle s'hagi obert. O sigui, és a dir, no hem tancat el procés encara ni s'ha obert la nova etapa. Estem en una etapa de transició, ja que és molt possible que tornem a eleccions. És a dir, aquí, quan hem d'entendre els sectors polítics, hem d'entendre els seus interessos. Evidentment, el PSC vol governar, i aquí pot introduir la fórmula de la geometria variable, d'intentar, tant esquerra com a dreta, d'intentar no anar sempre a l'eix nacional, sinó al social, a l'econòmic, etc., per trobar suports ni poder governar. És possible en solitari o amb suport dels comuns, però la pregunta és si la repetició electoral seria negativa pels partits que no tenen res a perdre ja, perquè tenen més a guanyar. Per exemple, Puigdemont ha dit que o tornava i guanyava o s'anava, que no tinc molt clar aquesta afirmació per part meva.
Ningú dia d'avui.
No, però clar, la pregunta és que a Junts no t'interessen eleccions? És a dir, ha dit el Toni que hem tornat al tàndem del PSC i l'espai neoconvergent, però veritablement Junts a dia d'avui és homologable amb aquell espai d'estabilitat que era l'antiga Convergència? Jo diria que no. Em sembla més que és un partit que està molt enfocat al que és la independència i que està utilitzant totes les vàlvules de pressió possible per intentar continuar. I a les Corts Generals és un exemple. Sempre que poden fan pressió perquè tenen més interès a no aconseguir... Estan des de les posicions maximalistes, intentar guanyar més, que no intentar cedir, pactar, etc., perquè una lectura que és possible de fer és que Esquerra ha tingut una actitud més pactista, més de col·laboració, l'electorat ha pogut castigar aquesta opció política, i a Puigdemont, que bé, el Parlament de Catalunya no ha estat col·laboratiu, ha estat el PSC qui ha donat suport al govern, als pressupostos, etc., i des del Parlament no, i al govern, i a les Corts Generals evidentment que no, és a dir, han aconseguit l'amnistia, però cada votació és un suplici pel govern de Moncloa. I clar, jo... És possible que s'iniciï una nova etapa d'estabilitat on l'eix nacional deixa de ser l'eix principal dintre de la política catalana i tornem a superposar els diferents eixos dels clives de Roca i l'Ipset. No obstant això, no és descartable per res tornar a eleccions perquè no hi ha interès, perquè Esquerra diu no, és el moment de continuar l'estratègia del conflicte, i a més Esquerra té un problema que ara no es parla perquè no sé com ho gestionaran, però diguem-ne que estan esperant l'amnistia, evidentment, però si Junqueras torna...
Totalment.
Per Aragonès...
Que és una de les claus,
sí.
És a dir, Junqueras ha esperat. És un home pacient, no, sempre ho ha dit, crec que no enganya a ningú. Simplement, Pere Aragonès era l'opció possible per continuar la governabilitat o que el partit continués funcionant, però Junqueras està esperant la seva oportunitat. I Junqueras, una cosa no, però és una persona que diu que és molt tranquil·la, tolerant, etc., però...
Ara en parlarem, de tot plegat, i li preguntaré, precisament, per tot això a la Casellas, només un hàndicap. Jo crec que si l'independentisme baixa, és probable que el que estigui reclamant també sigui relleus. Per tant, no sé si ho té tan fàcil Junqueras i Puigdemont per presentar-se a una nova...
Clar, però
jornada electoral,
si l'antiga... Tots els protagonistes del cicle passat no es volen anar, no es volen renovar, i volen continuar la seva interpretació antiga, és possible que tornem a reiniciar o no. Dependrà de la població. Però tornar a eleccions no em sorprendria, tampoc.
Manolo, fa temps que em coneixes, saps que sóc un punyatero. Deixa'm preguntar-te a tu. A Núñez Feijó hi ha l'ICAV, Alejandro Fernández?
Regular. jo crec que hi ha un excés d'eufòria.
Després d'ahir, igual millor.
No, hi ha un excés d'eufòria,
sí?
En aquest moment, en la meva opinió. I del PP sí que és alguna cosa, Però vaig parir, però tant és alguna cosa. El PP té un problema seriós en Catalunya. Seriós. I es va manifestar l'any 2000. Per tant, portem 24 anys de problema. L'any 2000 va haver una ruptura interna del PP, va ser quan jo vaig engegar a passeig el senyor Aznar i vaig marxar del dia del partit. O sigui, el tio que havia fundat el partit, l'havia financiat, etc. I això estic preparant un llibre que ho contaré. Hasta aquí me donaràs diners... entre ells de la Unió Soviètica.
Quan surt això?
Això sortirà, estic treballant el llibre. No, però això ho he dit ja,
Sí, ho he dit moltes vegades.
Vull dir, no m'amago de res, Aleshores, vull dir que, clar, el PP té una història, el PP aquí va fer una ruptura, el PP era un matrimoni de conveniència amb Jordi Pujol, això ho vaig practicar jo quasi 40 anys.
Parlem del Majestic, l'any 96.
No, abans del Majestic.
Abans, ja?
Des de la Fundació. A mi em va donar un milió de peles el senyor Jordi Pujol per fundar el PP. El que era l'origen, que l'origen era Club Àgora, Reforma Democràtica de Catalunya, Aliança Popular, PP. Aleshores, dic això perquè, evidentment, hi ha una eufòria que és normal que sigui, perquè és un fet emocional en aquest moment, la multiplicació per 4 o per 5, els resultats que tenien, però hi ha una cosa que s'han de tenir present. La meva tesi ha sigut sempre, o la meva hipòtesi ha sigut sempre, que el PP a Catalunya té un sostre de 21 diputats. No s'ha agafat mai. Hem arribat a estar 19, i no sé si vam arribar a 20.
Amb el 4. 19.
19, no? Bé, aleshores, el sostre per mi són 21. I fixeu-se bé el que són els números. Fixeu-se bé el que va traure... Me cachis de mar. El que va traure en un moment determinat el Ciutadans. Ciutadans va fer una jugada molt intel·ligent en aquell moment, que va ser aprofitar-se'n, evidentment, del PP. Perquè el PP estava en hores baixes. Ell va trobar un tope superior al del PP, per tant... punt de referència de l'anàlisi, el top que té Ciutadans és superior al PP. Segon, Ciutadans guanya les eleccions a Catalunya. I tercer, no s'atreveix a fer, a postular-se per fer govern. No s'atreveix. Cosa que ha sigut la causa de la seva mort. No s'enganyeu.
També, sí, el 2019, el tema d'Albert Rivera, Pedro Sánchez i no, quan va ser la primera elecció i després va repetir i va arribar al govern de coalició, jo diria que aquí és un punt d'impàs.
Jo,
entre altres, evidentment.
Jo no vull entrar a l'anàlisi de fons del tema de Ciutadans, que el conec una mica, però no vull entrar.
Vale.
Ara, què vull dir? Que Ciutadans va superar el sostre del PP.
Efectivament.
El va superar. Per tant, el PP té una expectativa màxima, jo crec, a l'altura de Ciutadans. Però jo me quedo en la fixació. 21 diputats. I estar no els ha aconseguit. Segona consideració del tema. El PP ja ha fet una pujada notable, però el PP ja s'ha quedat en una situació de fora de joc. Val? Perquè si el PP vol tenir joc, ha de pactar amb el PSC.
Efectivament.
Val? I això, el PP, tal com està l'escenari nacional, no ho farà.
Efectivament.
Per tant, seguim el raonament. Per tant, s'ha quedat fora de joc. En gran èxit, però fora de joc. Tercer, el PP té que fer una requalificació de si mateix. I això vol dir tornar als orígens. I els orígens era catalanisme. Era inequívoc. Això ho vaig portar jo des del principi. Inequívoc. Catalanisme. Col·laboracionisme amb Jordi Pujol.
Allò que va fer en Piqué.
Bé, el Piqué va acabar destruint la feina que s'havia fet. És a dir, ahir és quan ve la meva ruptura amb el senyor Piqué, que va ser un oportunista, I si voleu entraré a fons i explicaré coses que no he contat mai. Però el fet no és aquest. El fet és que el PP estava en enteniment permanent amb Jordi Pujol. Però no un grupet del PP, no, Fraga. I el Pont era jo. Per tant, sé molt bé, i el pacte del Majestic, que un dia escrireu, si voleu, a la família Pujol, que explique el sopar que teníem mentre se feia el pacte del Majestic i com se pactaven les coses. ¿Vale? Aleshores, de veritat us ho dic, hi ha coses en el PP que són molt positives, però no que no s'enlluernen de l'èxit d'ahir. Han de fer una reconsideració catalanista del partit. El PP té dos grans falles en Catalunya. La primera, el catalanisme que ha perdut, o va perdre, el pot recuperar ara. I la segona, i és molt seriós el que diré, el trencament de la base natal o genètica del PP. I no diré Catalunya, del PP, que va ser substituir a la democràcia cristiana. I això, que vam Fraga i jo ho vam tenir molt clar, s'ho va carregar el senyor Aznar quan va traure de les bases ideològiques del PP l'humanisme cristià. I si no recupera això, el PP no farà res. Per tant, per mi, a Catalunya té aquestes dues tasques, catalanisme i base de l'humanisme cristià.
Per cert, deixeu-me dir una notícia de darrera hora que m'arriba. De seguida ho comentaran els companys els serveis informatius, els butlletins horaris, com sempre. I és que Zelensky, el president ucraïnès, ha decidit que viatjarà a Madrid els propers dies per signar amb Pedro Sánchez un acord bilateral de seguretat. Bé, ho sapiguéssim i ja està. Casellas, una altra figura que parlàvem d'importància cabdal en aquestes negociacions és Junqueras.
És Junqueras. La meva pregunta és, Pere Aragonès genera il·lusió dins Esquerra?
No.
Jo penso que no, i inclús dins els votants de Junts per Catalunya, tampoc.
No.
El veuen com una figura molt insípida, molt de gestoria, molt...
Una cara d'ahir era un poema.
Sí, la cara d'ahir feia patir, la veritat. Aleshores, és cert que podríem trobar-nos aquest escenari, no?, que l'amnistia ja està aprovada. Si no vaig equivocada, Junqueras es podria presentar en una repetició electoral. I, per tant, que poguessin doncs captar o intentar captar vots i també fer front a aquesta davallada que hi ha bé també de les municipals i de les generals.
Justament amb això és la pregunta. I ja genera il·lusió? Perquè, és a dir, totalment, són dos perfils, diguem-ne, de més políticament de gestors, més que ideològics, totalment, però Illa...
Perdona,
no,
ser?
Però ha sabut agafar molt el centre i el postprocés.
La pregunta és què passa amb Esquerra.
Sí. I també Illa té ara molt de suport de Pedro Sánchez. Vull dir que això també està jugant a favor que tingui la Moncloa.
Pot ser que Illa ja es presentés com un líder més pragmàtic i Aragonès ve d'on ve? Ve de l'entranya, ve de l'1 d'octubre. Per molt pragmàtic que vulgui ser.
I ja ho ha estat, no en aquestes eleccions.
Sempre.
Sinó en la darrera legislatura.
Sí,
no? Vull dir, sempre ha sigut el possibilista en aquest sentit.
I
ha facilitat els pressupostos.
Però també perquè Junts s'hi ha posat molt en contra.
Totalment
perquè,
d'acord.
O sigui, a mi una de les coses també que volia comentar és que ahir surt Carles Puigdemont en el seu discurs i explica que, sisplau, que hem de refer la unitat independentista i Junts per Catalunya li ha posat molts pals a la roda a Esquerra durant aquests 3 anys per aconseguir la unitat independentista, perquè cada crida que feia Esquerra a favor de la unitat independentista, Junts es tancava en banda.
Perdoneu, jo hi ha dos discursos que ahir no entenc.
I
tenim poc temps, però en parlarem. Jo hi ha discursos que ahir no entenc. El primer és el de Carles Puigdemont. No l'entenc.
Totalment d'acord.
Que és estenent la mà a Esquerra Republicana per fer què, per fer quan i per fer com.
És la posició de força, ara.
Per mantenir una possibilitat.
Perquè sap que li ha robat vots.
Per no tirar la tovallola.
Però ell parla, sembla que parli de formar aquest govern, eh?
Clar.
Com?
És que ho intentarà.
Com? Tu creus que no ho intentarà?
És que ho intentarà.
Clar.
Ho intentarà.
A través de Moncloa?
Clar.
Com sigui. A través de Moncloa per xantatge o a través de concertar els altres partits. Ho intentarà. Igual com continua, segons les meves notícies, continuen les relacions encara amb Puigdemont del Partit Popular.
I el segon que no entengués Ciutadans, que surten tots somrients.
No, ja, Ciutadans ja, no s'entén per allò que després d'aquesta desfeta que treguis menys resultats que el PACMA, estiguis dient que et presentaràs a les pròximes catalanes. O sigui, a mi, jo ja no vaig entendre en cap moment, Joan, és per què van decidir presentar-se a aquestes eleccions. Vull dir, per mi està bé saber-se retirar a temps, no tenien enquestes internes que els deien que seria una davallada, perquè
totes.
Si tu havies anat a algun dels actes de campanya, ja veies que és que no hi havia suports per al lloc. Llavors, també surt Carrizosa i diu, no, diu, us hem deixat a tots els periodistes llocs aquí a la Seu perquè els simpatitzants i militants estan fora perquè aquí heu d'estar treballant tranquils.
Ens van enviar al bar.
Perdona? Judit, és que havien de ser 5, perquè si no, no fas això. Però és que després d'aquesta desfeta, en comptes de dir que reflexionaràs, dius... És que, perdó, és que no puc,
no,
eh?
No,
dius que et presentaràs les pròximes catalanes?
Va ser còmic.
De fet, jo...
és còmic, sí,
no,
senyor.
No. I a mi, fons de Ciutadans m'havien dit que ells no ja es plantejaven durant la campanya que si no traien resultats, que sí que volien continuar amb el partit, que no serien convalents i no presentarien un com un concurs de creditors, que encara tenien finançament i que encara tenien estructura, no ho sé. Jo no ho puc entendre de cap manera. I abans que parlàvem de Junts per Catalunya, el paper de Laura Borràs al costat de Carles Puigdemont quan pràcticament no ha tingut incidència durant la campanya, perquè Laura Borràs durant la campanya pràcticament no l'hem vist.
No.
O tenia un paper molt residual, perquè des de tota la sentència de l'Institut de les Lletres Catalanes, Laura Borràs ha passat a un segon pla, per no dir a un tercer, perquè a més tots sabem que no hi ha bona sintonia amb Jordi Turull.
Laura Borràs ni la número 2, que no l'hem sentit per enlloc, i quan l'hem sentit ha pujat el pas, saps el que vull dir?
Sí, no. I per crear polèmica a les xarxes, per dir que els seus amics americans vindrien a Catalunya per comprar pisos, clar, o sigui...
Amb Picó i amb Riu.
A veure, jo entenc, que la presidenta del partit ha d'estar al costat d'en Puigdemont, però és que pràcticament semblava que la veia més amb ella que en Puigdemont.
Sí, bueno, d'aquí de campanya que ha fet Junts per Catalunya, no? Vull dir que ha amagat totalment la bandera independentista, perquè ara ja no toca. Ara ja no toca i, per tant, doncs, s'havia de parlar d'altres coses. Clar, l'apel·lació del president Puigdemont, no?, a Esquerra Republicana és dir, ostres, ja t'he matat, i ara a sobre et poso el peu sobre
me
perquè...
Remodeo,
exacte, no?, en certa forma, cosa que veig... A veure, em recordo una cosa, Fa 12 anys, hem perdut 12 anys en aquest país per la guerra de l'independentisme, per qui liderava l'independentisme, si Esquerra Republicana o el que ara s'anomena Junts. 12 anys hem perdut per aquesta guerra. 12 anys.
Sí, sí.
Picó, però hi ha un problema més greu encara que aquest, que és el que no se parla. Se parla tant de política que no es parla de realitat. I està divorciada de la realitat de la política en aquest moment. I d'una manera paroxística a Catalunya. Catalunya, jo no he vist mai una dissociació, un divorci tan gran entre realitat i política. En aquest moment, el que ha fracassat estrepitosament és la classe política catalana. Ho han fet molt malament. En general, ho han fet molt malament. Hi ha alguna excepció, però ho han fet molt malament. I, evidentment, això ho ha pagat Esquerra amb aquest pobre govern o desgovern. Perquè Catalunya té un problema gravíssim de l'aigua i aquesta gent ni s'han molestat durant 10 anys en plantejar aquest tema. Aleshores, el tema aquí ha arribat a un punt en què el divorci és total. Total. Les inversions de Catalunya han caigut estrepitosament. el 16% del que inverteix els estrangers a Espanya ve a Catalunya, el 16%, quan havia arribat a ser quasi el 50-40 i tants per cent. Valeu? Què passa? Que això s'ha anat a Madrid fundamentalment. Sí. Això ha empobrit l'economia catalana. Han marxat 8.000 i pico d'empreses de Catalunya i que no tornaran, per més que vulgui intentar Puigdemont, no tornaran, perquè no se'n fien d'ells. El problema és la nexualitat política d'un plantejament exagerat que no té sentit en aquest moment, que és l'independentisme. Aleshores, clar, això és un altre factor. I el tercer factor, i ho demostra Illa, és evident, Illa és el resultat dels nous catalans, és a dir, dels catalans d'origen espanyol que viuen aquí per emigracions massives. I això vol dir que hi ha un contingent de catalans que són no catalanistes independentistes o nacionalistes que estan sempre en fluctuació i en conflicte. Si això no se valora, tu no pots resoldre el problema de Catalunya. No s'enganyeu, són els problemes bàsics. Jo veig l'economia com està. Està feta basura. Us ho dic en sèrio. Se manté, sí. El PIB ha pujat? No, ha baixat. La renta per capita ha pujat? No, s'ha quedat estancada. Per tant, parem compte a la realitat, i la realitat no és la política. I hi ha un divorci molt seriós que més que ningú té Catalunya. Més que ningú.
Sí, Emili. Però jo, en aquest aspecte, don Manuel...
No me digues don Manuel, dic Manolo i...
Manolo. Perdoni, Manolo. No, jo, Manolo, el que li vull comentar és... Això és un aspecte que sempre en política es parla. És culpa de la classe política. No sé què, no sé qual. Alguna persona ha votat. És a dir... Els electors, en aquest aspecte...
Però voten el que volen, el que els ofereixen.
No, les alternatives sempre són possibles. És a dir...
Home, els partits no,
No, però vull dir... Aquí és la famosa reflexió de Julio Anguita, de dir, una vegada et pots equivocar, dues vegades, bueno, va, tres ja ets corresponsable del que està passant. És a dir, si sistemàticament, per exemple, quan he parlat de la... que és possible tornar a eleccions, és Junts per Catalunya, per mi... des d'una posició maximalista i destructiva de tot el que és la política de consensos, pactes, no, a Esquerra ha tingut una actitud més pactista, ha estat castigada. Junts ha estat premiada. És a dir, els electors han de pensar, volem una classe política millor? Potser és l'hora de canviar els vots, intentar anar a nous partits, etc, que sempre hi ha.
Me permets un parèntesis?
Sí, clar, home.
No, un parèntesis, per il·lustrar el teu. Aquí falta un anàlisi molt seriós. L'anàlisi generacional del vot.
Sí, senyor.
I se'n veu compte d'un fenomen curiosíssim que jo l'estic vivint.
No hi ha demogràfic, Són 8 milions, ara.
No. I que la joventut està veient els resultats negatius del processisme i està marxant cap a una altra posició, Sí. I això m'agradaria molt que s'analitzara en aquest moment.
Jo, respecte al tema generacional, ahir vaig veure les gràfiques, que estaven ben distribuïdes en tots els aspectes demogràfics, però respecte a titulars, jo tinc dos que m'agradaria introduir, que és els comuns. Això ja passa des del 2015, però és una... És una derrota en diferit tota l'estona. És a dir, tota l'estona estan perdent. Van tenir una molt bona posició, però sistemàticament escalonen cap a baix. Perden vots i sempre és o del sistema o de l'economia, no sé què, no sé qual. I mai l'autocrítica de dir, potser alguna cosa no estem fent bé.
Va, Emilio, segon titular, que és que se'ns acaba el temps ja.
El segon titular és que s'està reintroduint a la política catalana dintre de l'agenda pública, l'eix religiós, per part de Vox i Aliança Catalana respecte al tema musulmans. Que això és un tema que era tabú, però ara ho han tornat a reobrir i sí, seria molt interessant tornar a parlar-ho, però bé, si s'acaba el temps, s'acaba el temps.
Es tallarà. Jo dic... Apostillo. El tema musulmà a Catalunya es tallarà. I a veure vosaltres com passarà la repetició del que està passant en França ja.
Això volia parlar.
Jo dic...
Sí. Res, molt ràpida, perquè no tenim temps, però la pregunta que li planteja una Manolo, o sigui, veu factible que PP voti a favor de la investidura en solitari de Salvador Illa que també ho facin els comuns?
Jo no descartaria que ho pogués fer en un moment determinat, donada la circumstància catalana, En el Consell Nacional, no. Ara bé, pot fer una cosa, si hi ha un sumando complementari, que és abstindre's perquè governi el PSC. Sí. Senyal sumando,
Sí,
si algú li suma alguna cosa més, no dic la majoria absoluta, sinó en la segona votació, abstindre's i, per tant, que surti,
Però, clar, si els indepes voten que no, serien 61?
De moment.
Exacte.
I l'altre... La... Sí, sí.
En segona no acceptaria, això. És el qui més vots té.
Sí.
S'haurien de comptar les
generacions.
Sí. No, la majoria independentista s'ha perdut. Si tothom és constructiu, tenim govern dintre d'un mes després de les europees.
Veurem què és el que acaba passant aquestes setmanes que n'estarem molt pendents. Del que estigui passant aquí i de la precampanya, ja mirem cap a les europees, que ara ens ho recordava l'Emilio, no ens n'oblidem que el 9 de juny votem al Parlament Europeu. Manolo, gràcies per venir.
A la vostra disposició.
Veus? M'anava a disposar.
Que per
sí,
casa.
Sí, sí. Emilio, gràcies, eh?
Un gran plaer.
Toni, gràcies. Igualment. Judit, com sempre, gràcies i bona feina.
Igualment.
Molt bé. Nosaltres que anem als serveis informatius d'aquesta casa i ja ens espera Julià Julvé per analitzar tota... explicar-nos, vaja, tota l'actualitat que va passant, que si Rodalies, que si aquesta visita de Zelensky, que si les declaracions del que vagi passant un dia com avui post-eleccions, vaja. Júlia Julbe, que ens informa. De seguida tornem a Caravana. Fins ara.